a Catalunya Música. Cicle Coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
Comencem una nova edició del cicle coral a Catalunya Música, esperant que us vingui de gust passar una hora amb la selecció de música coral que us hem preparat per avui. Una de les figures capdals en la història de la música europea occidental és l'italià Claudio Monteverdi. La seva producció abasta molts i diversos àmbits, però pel que fa a la música coral, o més ben dit, per a un petit conjunt de veus solistes, n'hi ha una bona part que està molt ben estructurada en 9 llibres o capítols, fet que la fa especialment adequada perquè hi dediquem un dels nostres espais monogràfics. Així doncs, avui coneixerem de prop els llibres de madrigals de Claudio Monteverdi. Els interessos musicals d'aquest compositor s'inclinen ben aviat pel madrigal, forma que cultiva en tots els estils. Moltes de les seves obres són de difícil datació, ja que les publicacions en les quals apareixen disten molt entre elles, però per algunes de les seves cartes podem seguir la continuïtat del seu desenvolupament i assegurar que va treballar aquest gènere tota la vida. Monteverdi publica els seus primers madrigals amb només 17 anys, el 1583, a Brescia. Són un joc de madrigali spirituali que segueixen la moda d'autors contemporanis com Luca Marenzio o Andrea i Giovanni Gabrieli. Tot i que de moltes d'aquestes primeres obres només en sobreviu la part del baix, i és evident la influència de Marco Antonio Ingegneri, mestre de capella de la catedral de Cremona, amb qui Monteverdi va estudiar composició i tècnica vocal i instrumental. La mescla de l'estil antic i dels primers nous trets introduïts per Monteverdi caracteritza el seu primer llibre de madrigals seglars, el qual pertany al que acabem de sentir, interpretat per The Consort of Music, sota la direcció d'Antoni Rulli, Se per Averbi Oime. El primer llibre de madrigals va ser publicat el 1587 a Venècia, com tota la resta, llavors que era una de la seu d'una de les impremtes més importants del moment. Monteverdi sembla encara insegur en el tractament de les cinc veus, i tot i la influència del contrapunt que li havia ensenyat Ingegneri, la textura d'aquestes peces no és estrictament contrapuntística. De Luca Marenzio, Monteverdi incorpora el vers pastoral i algunes imatges musicals que l'ajuden a traduir el text en música. Un altre tret que comença a manifestar-se ara i que es farà més evident en obres posteriors és l'ús de la dissonància. El segon llibre, imprès 3 anys més tard, ja mostra una tècnica molt més segura i amb un millor sentit de la proporció en la col·locació del text. Encara hi ha algunes peces a l'estil del seu mestre, però la majoria segueixen el nou estil de Marenzio. A més de recursos habituals, com la melodia trencada per expressar els sospirs i les escales per les idees d'ascens i descens, Monteverdi enriqueix la música amb idees noves, com es pot veure en la descripció de la natura, amb els seus moviments, sons i colors, que ofereix el madrigal Ecco mormorar l'onde. Aquesta obra mestra descriu el moment previ a l'alba. El despertar de la natura somnolent es reflecteix amb acords que neixen en les veus greus i es van desplegant cap a les agudes. L'elaborada imitació del so dels ocells, les ones, el vent o la sortida triomfant del sol per il·luminar el mar i les muntanyes fan difícil trobar una descripció més acurada i efectiva en tot el repertori del madrigal. Era la detallada descripció del despertar de la natura que fa el madrigal Ecco mormorar l'onde del segon llibre de madrigals. La interpretació era del concerto italiano dirigit per Rinaldo Alessandrini. Aquest volum de madrigals representa el zènit del treball de Monteverdi a la seva ciutat de Cremona, que ja mira el futur, tot i que no supera encara les limitacions tècniques imposades per l'acadèmia d'una ciutat provinciana.
Cicle Coral, un programa de música coral de Catalunya Música.
Cap al 1589, Monteverdi visita Milà i posteriorment es trasllada a Màntua, on obté una plaça com a violista de gamba i violinista a la cort del duc Vicenç I. En aquesta ciutat també treballa a les ordres del mestre de capella Jacques de Vert, compositor franco-flamenc que influirà fortament el seu tercer llibre de madrigals publicat a Venècia el 1592. Aquestes peces són molt més modernes i dramàtiques i ja s'hi entreveu l'agosarat tractament harmònic que acabarà caracteritzant l'estil de Monteverdi i que fa evident l'efecte del pensament platònic. En contrast amb l'actitud hedonista de Marenzio, Monteverdi té la intenció d'emocionar o, com diu ell mateix, de fer sorgir l'estat agitat en l'home. Amb aquest fi, els explícits versos de Torquato Tasso del segon llibre donen pas a poemes més introvertits que necessiten un nou tipus d'interpretació. era Stracciami pur il core, un dels madrigals del tercer llibre de Monteverdi, en què l'autor estén l'ús de la dissonància fins a fer-ne la característica més important de l'obra. L'hem sentit interpretat per The Concert of Music sota la direcció d'Anthony Rulli. En aquest tercer llibre, Monteverdi s'acosta al màxim a l'estil del mestre Jacques de Vert, que intentava tant fer entenedores les paraules com reproduir-les amb efectes musicals, tot i que retorna periòdicament al seu propi estil. Aquesta indeterminació mostra que Monteverdi encara no ha assimilat completament el nou estil i ha dut a pensar que l'autor va escriure aquests madrigals en poc temps i poc després d'haver arribat a Màntua.
La música coral a Catalunya Música.
Monteverdi acompanya el duc i la cort de Màntua a Àustria i Hongria i a Flandes. A la mort de Bert i del seu substitut, Benedetto Pallavicino, accedeix al càrrec de mestre de capella. Monteverdi continua conreant i fent evolucionar el llenguatge del madrigal. La publicació del quart i cinquè llibres, el 1603 i el 1605, respectivament, el confirmen com un dels compositors més interessants del seu temps. Uns anys abans, Giovanni Maria Artusi havia criticat les seves llicències contrapuntístiques i Monteverdi, en el pròleg del cinquè llibre de madrigals, li respon amb la famosa teoria de la prima pràctica i la seconda pràctica. La primera és la pròpia de l'estil polifònic del segle XVI, mentre que la segona, defensada per Monteverdi, suposa determinades llicències en diversos aspectes de la composició, com per exemple el tractament de la dissonància. La finalitat última de la seconda pràctica és la supeditació de la música al text. Sentíem a un girosol, madrigal del quart llibre, interpretat per les veus del conjunt La Veneziana, que dirigeix Claudio Cavina. Aquesta obra destaca per l'ús del recitatiu emmarcat en l'estil del segle XVI. Els madrigals dels llibres quart i cinquè mostren una gran maduresa i s'han de considerar el cim de la producció de Monteverdi durant la primera meitat de la seva vida. Els versos que fa servir són gairebé tots de Guarini. L'estil musical segueix el del llibre tercer i, un cop més, el recitatiu en acords de Jacques de Vert, que hem sentit en l'última audició, li permet unificar els diversos madrigals entre si, modificar els ritmes verbals i unificar o contrastar les veus. Aquest estil es pot apreciar al màxim al madrigal Sfogava con le stelle, gairebé un recitatiu simultani per als cinc cantants. Gràcies a aquest efecte, en lloc de cinc veus diferents, l'oient percep una única veu, que posteriorment es va dividint per mitjà d'interrupcions o ecos. Aquests passatges apareixen diverses vegades i en cada ocasió donen peu a un contrapunt lliure que queda destacat precisament pel fet de trobar-se envoltat de fragments de recitatiu. Us proposem comprovar-ho amb la següent audició, novament a càrrec del conjunt La Veneciana, sota la direcció de Claudio Cabina. Sfogava con le stelle, que sentíem interpretat pel conjunt La Veneciana, sota la direcció de Claudio Cabina, podem comprovar com en el seu quart llibre de madrigals, Monteverdi aconsegueix l'expressivitat amb melodies menys dures que en el tercer llibre, tot i que hi sovintegen els intervals augmentats i disminuïts, com la sisena menor descendent, que d'ara endavant serà una marca de l'estil melòdic de Monteverdi. La juxtaposició de les tonalitats major i menor, amb una llibertat imprevisible i atípica, en fa peces de gran dificultat pels intèrprets. Tot i que en alguns aspectes es basa en la pràctica comuna, l'ús de la dissonància en aquest moment és molt original. Improvisa els ornaments, resol les suspensions de forma irregular i prolonga les notes greus per produir un efecte de pedal que sembla multiplicar el nombre real de notes que se senten, tot i que en realitat l'escriptura es manté subjecta a les convencions del segle XVI. Tots aquests recursos, que li donen una reputació de compositor progressista, Monteverdi els aplica amb la intenció d'expressar un ampli ventall d'emocions. Els madrigals d'aquest període mostren una gran capacitat de penetració psicològica.
A Catalunya Música. Cicle coral.
Les melodies del cinquè llibre de madrigals són molt senzilles i les textures solen ser homofòniques i simples. Per donar-hi un sentiment de forma, Monteverdi substitueix el contrapunt dels madrigals anteriors per un nou model en què tot el conjunt canta la tornada que es va repetint i els solistes s'encarreguen de les estrofes. Emocionalment, aquestes obres són potser menys sofisticades que les altres, però la seva concentració en la melodia, més que no pas en la textura i l'harmonia, els dona un encant diferent. D'aquest cinquè llibre us oferim el madrigal Questi Vaghi Concenti, interpretat pel cor Baltasar Neumann, que dirigeix Thomas Hengelbrock. Està escrit per a un doble cor a 9 veus en dues seccions, cadascuna d'elles introduïda per una simfonia per cordes i reprodueix l'alegria d'un pastor que explica al món que està enamorat. era el madrigal Questi Vaghi Concenti, interpretat pel cor Baltasar Neumann. Aquesta obra pertany al cinquè llibre, imprès el 1605. Després de la mort de la seva esposa, el 1607, que li suposa un cop especialment dur, Monteverdi viatja a Roma i a Venècia, on accedeix al càrrec de mestre de capella de la Basílica de Sant Marc. El 1614 publica en aquesta ciutat Il sesto libro de madrigali, que sembla retornar lleument a l'estil manierista. Consisteix en dos cicles de cançons, el primer dels quals és un arranjament de l'escena clímax de la seva segona òpera, l'Arianna. D'aquesta obra només se n'han conservat diverses versions d'un fragment, el Lamento d'Arianna, un magnífic exemple de la gran capacitat de Monteverdi per expressar les emocions. Pel llibret sabem que la forma original d'aquesta escena era un arioso llarg amb intervencions corals. Monteverdi en fa ara una versió per cinc veus, que ha esdevingut el madrigal més famós. La repetició subtil dels temes i una harmonia expressiva que reserva la dissonància extrema per als moments de clímax aconsegueixen unificar les quatre seccions en què es divideix l'obra, de les quals nosaltres us oferim la primera. Les veus del Concerto Italiano, dirigit per Rinaldo Alessandrini, interpretaven el famosíssim madrigal Lasciatemi Morire, la primera part del Lamento d'Arianna, recollit en el sisè llibre de madrigals de Claudio Monteverdi. Aquest sisè llibre és l'últim que manté les formes directament relacionades amb el segle XVI, ja que el setè, publicat el 1619 amb el títol de Concerto, està íntegrament dedicat a gèneres desenvolupats a partir de 1600. El setè llibre és una col·lecció inusual, ja que mostra una gran varietat d'obres. El seu nucli consisteix en duets que substitueixen el madrigal a cinc parts com a mitjà per l'expressió d'un ampli rang d'emocions. També hi ha, però, una obra escrita per sis veus i conjunt de violins i flautes dolces. A Quest'Olmo és un homenatge a l'escola veneciana que evoca les composicions de Giovanni Gabrielli amb alternança de les seves intervencions solistes i instrumentals seguint el model de l'estil policoral típic de la Basílica de Sant Marc. Sentíem el conjunt La Veneziana interpretant el madrigal A questo olmo, una de les poques peces, per més de dues veus, que podem trobar al setè llibre de madrigals de Monteverdi.
Cicle Coral, un programa de música coral de Catalunya Música.
El vuitè llibre de madrigals és l'últim produït sota la supervisió del mateix Monteverdi i es titula Madrigali Guerrieri ed Amorosi. Publicat el 1638, és una retrospectiva de la música escrita al llarg de 30 anys. El volum inclou la cantata dramàtica Combattimento di Tancredi e Clorinda, escrita sobre el text de la Jerusalem Liberata de Torquato Tasso, i un ballet probablement escrit per la coronació de Ferran III com a emperador del Sacre Imperi Romà. De les peces per petit conjunt, n'hi destaquen dues en estil francès, que adopten un patró rítmic mètric més que no pas basat en la parla. Una d'aquestes és Vago Augeletto, escrita per 7 veus i violins sobre un text de Petrarca. Mitjançant tons melancòlics i nostàlgics, expressa la tristesa per la pèrdua de la joventut i compara el cant de l'ocell als sentiments del poeta. Era el commovedor Vago Augeletto del vuitè llibre de madrigals de Monteverdi, interpretat per la Veneciana. La més gran de les obres per petit conjunt recollides al llibre vuitè és el Lamento de la Ninfa, un tríptic en tres seccions, la central, un solo de soprano sobre un baix de només quatre notes, emmarcat amb una introducció i una conclusió a càrrec de tres veus masculines, un baix i dos tenors, que situen l'escena. En aquest lament, Monteverdi transforma un text en estrofes i tornada d'Ottavio Rinuccini en una escena dramàtica. En les seccions de Tutti, els recursos harmònics són sorprenents, les dissonàncies, normals en la música tràgica de Monteverdi, hi són més prominents, i la instrucció que la soprano ha de fer tempo rubato mentre l'acompanyament manté el tempo stricto sobratlla la separació emocional de la ninfa solitària de la resta del món. D'aquesta obra us n'oferim la versió interpretada també pel conjunt La Veneciana. Era Lamento de la ninfa del vuitè llibre de Madrigals de Claudio Monteverdi, interpretat pel conjunt La Veneciana. El novè llibre de Madrigals, Madrigali e canzonette, libro nono, es publica pòstumament el 1651, tot i que una tercera part és música que ja s'havia imprès i la resta són sobretot trios escrits en els ritmes de moda a la dècada de 1620. D'això es pot deduir que tota la música que Monteverdi volia conservar ja s'havia imprès sota els seus propis auspicis i que, per tant, posseïm tot el corpus de música seva en el gènere madrigal. Alguns entesos han considerat les últimes obres no com a madrigals autèntics, sinó com a cantates incipients. La seva estructura seccional, en què cada part està escrita per una combinació de veus diferent, pot dur a aquesta conclusió. Però tot i la seva varietat formal, tota la música de cambra de Monteverdi pertany a la tradició heretada del segle XVI. És significatiu que en una època en què predomina la música per veus solistes, ell prefereixi escriure per un conjunt, ni que sigui només per dues o tres veus. Això li permet obtenir més varietat de textures i dona moltes més possibilitats al seu contrapunt. Els madrigals de Monteverdi, en definitiva, formen el millor conjunt de treballs de tots els compositors del seu entorn temporal i geogràfic. Totes les seves 250 obres en aquest gènere són de gran interès i algunes es poden considerar autèntiques obres mestres. D'aquesta manera hem arribat al final del nostre repàs de la producció madrigalística de Monteverdi i també al final del nostre programa d'avui. Esperant que us haguem fet passar una bona estona en companyia de la nostra selecció musical, ens acomiadem Alfred Marín i Albert Torrents, us donem les gràcies per ser-hi una vegada més i esperem retrobar-vos en una nova edició del Cicle Coral de Catalunya Música. Fins llavors.
A Catalunya Música. Cicle Coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.